Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Els oficis i els negocis centenaris cada vegada són més difícils de trobar als nostres municipis. La venda per internet, la manca de personal qualificat o que als supermercats hi trobem de tot no els ajuda. Però encara queden botigues, de les de tota la vida, que resisteixen al peu del canó. Avui a l'actualitat volem conèixer un forn de pa del Vendrell centenari. La nostra companya, la Lourdes Meronyo, se n'ha anat fins a la capital del Baix Penedès a parlar-hi.
Doncs així és, Sílvia. Avui ens hem vingut fins la casa de la Montse i del Jaume. I primer de tot, gràcies per rebre'ns a casa vostra, perquè us acabem d'invair aquí amb la tonteria, com qui no vol.
No, home, no, gràcies a vosaltres de convidar-nos al programa, i tant. Estem molt contents d'estar aquí, i tant.
Primer de tot, esteu encetant una època forta de feina. La Sílvia comentava, no?, que els oficis cada cop són més complicats a mantenir perquè no hi ha relleu, perquè hi ha molta competència deslleial. Anem a parlar una mica de la història de Cal Badejo. Quants anys fa que sou aquí al Vendrell?
Bé, doncs nosaltres és una fleca bicentenària. Segons la documentació que tenim, es data més o menys del 1793. Nosaltres som la novena generació i, bueno, i aquí estem seguint la trajectòria, seguint amb els coneixements dels nostres avantpassats i nosaltres aportant coses noves perquè els temps van canviant i sempre s'ha d'anar innovant.
Clar, ens adonem, no?, que va ser a molts supermercats, te n'adones que hi ha pa. No sabem de quines qualitats, perquè això és una altra, i després entrarem en que vosaltres sou molt de quilòmetre zero d'aquesta economia circular que tant es parla avui dia. Us fan competència realment o no?
No, a veure, cadascú té el seu públic, cadascú té el seu mercat i has de mirar això, no? De fer les coses bé tu i la gent que li interessi això, una certa qualitat de pa i unes tendències de farines determinades i tal, doncs et vindrà i qui no, no? Vull dir que tampoc cal capficar-se amb això, no? Que cadascú té el seu públic.
Dèieu, no?, bicentenària, novena generació. Quants anys fa que esteu portant o al capdavant de Cal Badejo?
Nosaltres dos, fa uns 25 anys ja, segurs. 25 o potser més, no? Entre 30, 25, una cosa així.
Sí, com ha estat l'experiència?
Bé.
Com està sent l'experiència?
Bé, bueno... Hi ha hagut moments de tot, no? Perquè, clar, vull dir, són bastants anys i què sé, no? Tot va canviant, però no, contents de què sé, no? Contents, per exemple, de que ara actualment la cultura del pa, tot i que això, hi ha qui no, doncs, potser no aprecia, doncs, el sistema nostre de treball, no? Però que ara hi ha un sector de la població important que doncs, tornen a valorar que el pa sigui de qualitat, que les farines siguin ecològiques, que tinguem en compte que els nostres productors siguin a prop.
Clar, 25 anys, no sé si volies dir alguna cosa, Jaume, 25 anys passen molt de pressa, no?
Sí, no, i 25 anys a la Montse i jo junts, no? Però vull dir, clar, ve de per part de la meva família, dels meus pares, no? Els meus pares, els meus avis i tal, doncs eren forners i això... I bueno, no, llavors, doncs clar, el relleu ha estat una mica natural, no? Diguem, jo des de sempre m'ho he xupat allà a casa.
Clar, ho has viscut,
sí,
no?
Sí, que vivíem a dalt, sobre. De fet, la meva mare encara viu a sobre el forn, no? I llavors, doncs clar, vull dir, jo recordo de forner... Quan vas començar a ser forner? Doncs no t'ho sabria dir, perquè sempre que dies de feina, doncs baixa, que tal i qual, no sé què, no? Els dissabtes que no hi havia col·le, doncs vinguen cap al forn, no? Jo a ajudar amb el que fos i tal, no? I llavors, doncs, amb la Montse, doncs també... Doncs va ser un relleu així, doncs, entre ma mare, la Montse i tal, doncs, fins que ma mare va fer un pas al costat i llavors doncs, ja ho vam portar al 100% naltros, no? Però vull dir que això, no? Que ha estat un relleu una mica natural i una mica molt bé tot, sí, sí.
Clar, 25 anys, ens posem doncs, en aquell moment els Fos de Pa tenien un caliu, no? Han hagut diversos canvis. Com aconseguiu tornar a que la clientela, a que la gent del Vendrell sigui fidel al vostre pa?
Doncs sí, de fet va ser per allà el 2010, no? Més o menys, que de fet nosaltres ja feia temps que teníem inquietuds perquè veiem que era important valorar la qualitat de les farines i buscar doncs, farines a part del blat, altres blats antics com l'espelta, com altres farines que nosaltres creiem que era important utilitzar-les, no? I llavors ens vam començar, el Jaume va fer molts cursos.
Sí, vam fer un vaig veure que el curs, bueno, el gremi de forners de la província de Barcelona doncs organitzaven cursets i això amb farines ecològiques i blats antics i llavors doncs, bueno, em vaig reciclar per aquí i, bueno, i a partir d'aquí, no, doncs vam començar a treballar amb farines d'aquesta mena i, bueno, i realment amb molt, molt bona acceptació per part dels clients. Sí, sí.
Clar, això també és, es podria dir que és també com una corrent arran de que molta gent pateix celiaquia o intoleràncies?
Bueno, la celiaquia és molt diferent, eh? Perquè si ets celíac no pots prendre cap farina que tingui gluten. Mm-hmm. El gluten és part del cereal. Vale, hi ha cereals que en tenen i hi ha altres que no, no? Perquè bueno, hi ha molts que són lleguminoses, llavors lleguminoses com el cigró, per exemple, doncs no té gluten. Vale? El gluten, en principi el gluten no és que sigui res afegit, sinó que és el mateix cereal que té diferents capes i diferents parts, no? Com si agafes un préssec, no? Que té la pell, té la pulpa, té el pinyol, no? Doncs un gra de blat doncs, té doncs, la pell exterior, té la part del mig, té el midó, té diferents parts. I una de les parts és el gluten. El gluten en si té una funció important pel pa, perquè el gluten és el que ajuda quan tu acabat tens la farina, no? O sigui, tu tens un gra, per exemple, de blat, i doncs es fica fiquem-ho ben fet, fem un molí de pedra, no? I queda, es mol tot el gra sencer, en totes les seves propietats, no? En tota la pell, en tot un gra, que acabarà sent farina integral, d'acord? Doncs llavors, aquesta farina doncs porta part de la pell, porta part de totes les parts del cereal. Llavors, quan tu utilitzes aquesta farina per fer el pa, doncs el fet de que porti gluten, vale, ajuda que quan tu fas la massa, aquesta massa tingui una elasticitat.
D'acord.
Vale? Per exemple, tu quan fas la massa, aquell pa abans de coure doncs ja té una forma rodoneta. Vale? I quan, o sigui, tu fas la massa, aquell pa, diguem que és un pa de pagès, té una forma rodona. D'un acabat aquell pa, l'has de ficar doncs, a fermentar. Això vol dir que aquell pa es fica en un espai on hi ha una quantitat d'humitat i de temperatura determinats perquè fa que aquell pa augmenti el seu volum, vale? Perquè d'un acabat, quan tu te'l mengis, aquell pa per dintre sigui tendre,
esponjós, no?
Correcte. Sí, l'alveolat és el nom que se li diu als petits forats que té el pa, perquè aquells forats vol dir que quan ha estat fermentant, aquells forats eren aire. Vale?
D'acord.
I aquell aire, encabat, quan es cou, queda en un foradet. No? I això és important, tot això és important per veure que és un pa de qualitat. D'acord? Llavors, clar, si el pa hi ha una quantitat, si aquesta massa té una quantitat de gluten, doncs això, aquest pa agafarà un volum i una sèrie de característiques que farà que sigui un bon pa. Clar, sense el gluten és complicat fer tot això. Llavors, el fet de que el pa tingui gluten no vol dir que aquell pa sigui dolent. Vale? El que passa que sí que és important que doncs, es respecti tot el procés quan tu fas el pa correctament. Un bon pa ha de ser primer uns ingredients de qualitat. Vale? Ha d'haver una bona farina, ha d'haver-hi tot un amassat al tempo que fa falta d'amassat, ha de ser les hores de fermentació que fan falta, tota una sèrie de passos que s'han de respectar perquè encara aquest pal final tingui un bon resultat, no? I doncs, si tot això ho fas així, doncs perfecte. A part, han acabat ja les persones que per malaltia, que són celíacs, no en poden menjar, aquest, no poden menjar blat, no poden menjar gluten, perquè no els hi va bé. Llavors han de menjar altres tipus de farines, que no porten gluten, que no portin gluten, i acabat, i a més, si són celíacs, no poden menjar res que estigui a prop del gluten, perquè llavors queda contaminat.
Això és el tema de contaminació.
Sí, correcte, és contaminació creuada que es diu, que llavors ells no en poden menjar perquè els hi pot arribar a fer mal, tot i que aquell producte en si no en porti.
Clar, no. Però bueno, ens fiquem en un tema complex.
És complex, és molt complex, sí.
Després també la qualitat de la farina és molt important, també, no?, que de, així de produir de produccions d'aquestes així a saco, no?
Tipus fàbrica.
Exacte, no? Doncs el tipus de blat i tal, doncs també el gluten és més alt i més de llonces, no? Que no pas en farines doncs, d'espelta o farines que es tolera millor, no?, el gluten. Sí, de fet, allò s'ha anat cap aquí, no? Per això d'ara aquí tantes intoleràncies i tal, no? Perquè
potser s'ha fet un mal ús o s'ha utilitzat un mal medallà, no?
S'ha fet un filtratge de blats per anar a buscar el més rentable.
Clar.
El més rentable i el més ràpid i el més... Llavors,
i el més econòmic, no? A vegades.
Sí, exacte, no? Llavors aquest blat, doncs, el gluten doncs, és el que et fot la patacada a la panxa, no? No sé.
Canviant totalment d'àters, clar, dèieu 25 anys, és que sou, a banda de companys de feina, sou parella. Com és compaginar? Perquè, a veure, tu, Jaume, tens uns horaris d'obrador molt estranys i tu, Montse, estàs tot el dia a la botiga.
Sí, bueno... De fet, quan jo vaig conèixer el Jaume, no?, quan vam començar a sortir junts, jo no treballava amb el Jaume, però el Jaume sí que ja era forner. Vull dir que jo ja vaig veure quins horaris tenia, saps? Vull dir que...
No et va enganyar, no? No,
vull dir, el Jaume que jo vaig conèixer, ell ja treballava de nit. Vull dir que, bueno, en aquell moment no hi penses, perquè tampoc no havíem pensat que treballaríem junts, no?, potser. Però, bueno, ella ja tenia aquests horaris, no?
I com és compaginar-ho?
Sí, a veure, compaginar-ho és, doncs, com que no tenim la referència de treballar normal, no? Doncs no t'ho sé dir, bueno, mira, no? Jo dormo en dos trams, m'he acostumat a dormir una mica quan al dematí, quan acabo de treballar, doncs cap allà a les 11 o així, fins a les 5, les 6 de la tarda, i acabat, doncs, quan acabo de sopar també miro de dormir una mica més.
Que tu entres a treballar a les 2 de la matinada, aproximadament?
Sí, a quarts de dues, les dues, sí, que és.
I tu entres a treballar a les
8. A les dues ja és massa tard. Sí.
I tu, Montse?
Bueno, jo no tinc un horari molt estàndard perquè depèn molt de l'època de l'any, de la feina que hi ha en concret aquell moment, no? O sigui, a les 7 segur que sempre estic a la feina, no? I abans segur també. I així, si és una època, si és el cap de setmana, doncs hi puc anar a les 6 del matí. Si és un dia de diada concreta, doncs llavors... vaig molt més aviat, no? I si és un dia, pues, que no és cap dia concret de cap cosa estranyota, de res, doncs, com a estàndard fàcil, un dia estàndard fàcil, doncs llavors això, abans de les 7, allà, entre quarts de 7 i les 7, a la feina.
Sí, no? I després també que dies de molta, molta feina, si fa falta gent a l'obrador, doncs la Montse també
s'hi fica.
També a fitxar allà abans d'obrir la botiga.
Sí, sí, sí. Si és un dia de feina, que sé, una diada molt important, Sant Joan, no? Pues si a les 4 s'ha d'estar allà o a les 3, pues a les 4 o a les 3, saps?
Vull dir... Bueno, el que calgui.
Sí, vull dir...
Bueno, clar, és un negoci familiar,
clar,
vull dir... i poseu tot el carinyo, tot l'amor, no?
Clar, vull dir, depèn de la... No hi ha... O sigui, jo... Clar, som de casa, no? Llavors no tinc un horari de dir, pues, tots els dies per dir alguna cosa de 7 a 1. O
ja,
de 7
no és horari
a...
no, marcat.
Depèn, no? Depèn. O sigui...
El que calgui.
Estàs allà i...
Sí, bueno, que a part de ser negoci familiar i tal, però a part de nosaltres dos també som 5 companys que estem allà, no? Vull dir que també jo som part de
la família, no?
Sí, sí. i que sense ells doncs, no seria possible fer tot el que fem, no?
Sí, evidentment som un equip perquè amb un obrador hi ha molta feina i bueno, per fer tot el que fem.
I a més... la Dolors, per exemple, que és la més veterana i tal, doncs és la venedora que més veterana que tenim, doncs porta 25 anys ja treballant amb naltros. Sí. Sí. Vull dir que és un crac que sap allò tots
els processos,
sí,
no?
Sí,
de...
sí, sí, sí.
Escolteu, ara estem en una època ja clau, no? Nadalenca, teniu especialitats boníssimes, em puc donar fe. Coca de recapte o enramada, que vau ser pregoners aquest any a l'Arbós. Feu de tot. Però ara que estem a punt de Nadal, hi ha alguna cosa, perquè a mi m'heu xivat alguna cosa que això m'ho has d'explicar. I és el que feu que jo no havia sentit en ma vida. Sisplau, explica'ns-ho.
Doncs mira, doncs ja fa molts anys també, potser fa uns 18 o...
Sí, alguna cosa així,
potser. Sí, sí. Potser uns 18 anys o així, que vam començar a fer una elaboració que és típica de Centre Europa, que es fa a Alemanya, a Àustria, països així de Centre Europa.
De Dresden, crec que és genuí.
De la ciutat de Dresden.
Sí, sí, sí.
Que és un postre que es diu Stollen.
Stollen.
Stollen. Nosaltres som com de l'època, que et saps, que es posen, perquè a l'Stollen, doncs el que fem nosaltres, per exemple, en fem una opció que és amb trossets de fruita confitada i panses,
oh,
i també porta trossets d'ametlla.
Oh.
I està molt bo. Està molt bo. I sí que, clar, coincideix en que té doncs, aquests ingredients que també porta l'Stollen. Però, clar, és que són com de l'època, no? Fruita confitada...
És molt nadalenca, no?
És molt nadalenc, no? I nosaltres, doncs, això, fem el fem més tou, una massa més lleugera, del que és estàndard, i del que és més tradicional, potser. I en acabat, també, nosaltres el que fem diferent és que potser el que és més clàssic el fan amb ametlla amarga. No? Ells tenien costum de fer com a més amb ametlla amarga i tal. I nosaltres aquí no estem tan avesats i nosaltres no fem aquesta opció de l'ametlla amarga, fem més amb ametlla, però no amb ametlla amarga. Vale? I encara en fem una altra que és també potser més modernet, no? Diguem, bueno, més dels gustos de la gent jove, poder, que porta trossets de xocolata i trossets de taronja. També porta trossets d'ametlla. Tots dos són molt bons i tots dos són tubets i són fantàstics.
Sí.
Llavors, cada un dels dos té el seu públic. Hi ha qui diu, és que a mi el de xocolata m'encanta, i en canvi hi ha qui diu, és que el de fruites, i el de fruites enganya, perquè ara la fruita confitada no està tan de moda. Potser, no? Llavors, quan els dic, jo que estic a la botiga, no? Molts clients, quan jo els dic, ah, és que aquest és amb fruita confitada i panses, em diuen, ai, no ho sé.
Potser massa dolç,
no? No sé, no sé què. Però quan el tasten, saps? Encara em diuen... com es diu allò que té aquí nom tan raro que porta trossets de fruita, saps? I dic, ah, carambes, mira, el de la fruita que tothom hi feia mandra, saps? Vull dir que s'ha de tastar perquè enganya, saps? Enganya. I a més, imagina't, ningú sap el nom, perquè ningú sap el nom, però fa com a 3 setmanes que hi ha un munt de clients que ens van dient...
Ja us estan demanant.
Escolta'm, quan comencem a fer aquella cosa que feu a l'hivern, saps?
Ai, que bueno.
Vull dir que... que ha anat arrelant, saps? Ha anat arrelant.
Home, clar, sí, fa 18 anys que feu això,
sí.
I no és conegut perquè no és la típica postre que ni turró,
sí,
ni el panetone, no?
Correcte.
Que també l'hem exportat d'Itàlia, que dic
sí,
jo.
Sí, sí.
Que ara s'ha posat com molt de moda, però clar, l'Stone en aquest me l'apunto.
Sí, sí.
No es queden gaires minuts, però sí que haig de dir una cosa, o us haig de preguntar que tothom sàpiga que pugui tastar en algun moment o altre alguns dels vostres productes. He dit abans que són una meravella. On us trobeu i com us poden localitzar perquè intenteu que mai s'obri gènere? Una cosa que em sembla meravellosa perquè no estem per llançar i ho estem veient darrerament a causa de moltes coses. Com us poden trobar, quins horaris i si han de fer alguna reserva, com s'ha de fer?
Doncs nosaltres estem al carrer del Peix, número 5, del Vendrell. Al carrer del Peix es troba el nucli antic del Vendrell, justament sota el campanar. Estem al costat de l'església, de l'Ajuntament, de la plaça Vella, que és la plaça per excel·lència del Vendrell, del casc antic. Doncs nosaltres estem al carrer que segueix, res, estem a sota el campanar. I nosaltres tenim obert de dilluns a dissabte, els diumenges i festius tanquem, a no ser que sigui una diada molt concreta que requereixi que tinguem obert, no? Nosaltres, per exemple, fem de dilluns a divendres, matí i tarda, obrim d'hora, molt d'hora al matí, obrim a les 7:30 de cara al públic i tenim obert fins a 2:15 i acabat a la tarda fem de 5 a 8.
I les comandes som de la vella escola per telèfon.
Per telèfon, de tota la vida. Sí. Podeu dir el telèfon?
Sí,
és?
Sí. Doncs nosaltres el telèfon és el 977-660671.
Allà, ens i truqueu, demaneu a l'Estolen.
Després també les xarxes, doncs ara...
A l'Instagram, no, esteu?
Sí, l'Instagram mirem de cuidar-ho i anar posant tonterietes, anar posant coses i això, i bueno, és Calvadejo, Calvadejo. Sí.
El nostre nom és Calvadejo i a l'Instagram fiques Calvadejo.
I ja surt.
En Jota.
Que, sí, i ja surt. Calvadejo és aquest nom així. Aquest nom és el nom que... És el renom de la casa, no. Si no és el nostre cognom, sinó que és el renom de la casa.
Genuïnament és Cal Flaquer del Vadejo, però bueno, per raons allò de...
De rapidesa.
Comercials, allò. Sí.
Doncs, gràcies, moltes gràcies. Tothom que vulgui provar l'Estolen, que truqui per fer reserva aquest any. Sí,
doncs en fem, sempre en podreu trobar a la botiga els divendres i els dissabtes i també les vigílies de festiu. Per exemple, el dia 24 de desembre, doncs també en trobareu, el dia 31 també.
I el dia 5 també.
El dia 5 és diferent perquè el dia 5 ja fem el Tortell de Reis.
Llavors
aquell
ja
dia no fem els Estolens perquè fem el Tortell de Reis. I aquest any, el dia 5 de gener, coincideix que és diumenge i tenem obert una estoneta al matí.
Déu-n'hi-do, la casa espera.
I llavors, en acabat d'Estolen, en seguim fent, perquè tots els nostres clients se l'estimen molt, i seguim fent Estolen, probablement, no sé la data exacta, però avui és fins a arribar a Carnaval. Fins al Carnaval,
fins al febrer,
sí, fins al febrer en fem també això, divendres i dissabtes.
Excusa no n'hi ha.
No, teniu dies per tastar i per repetir.
Jaume, Montse, Jaume, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Tot un plaer. Animem a la nostra audiència que tastin pa del bo, que costa de trobar-ne i que vagi molt bé aquestes festes.
Molt bé, moltes gràcies i bueno, els agraïts som naltros, sí, per pensar en naltros i convidar-nos.
Sí, un exemple de treball ben fet i això és perquè la gent ho sàpiga.
Moltes gràcies, però gràcies a tu per estimar-nos tant i tenir-nos presents.
Que vagi molt bé.
Gràcies, a reveure.
Penedès en xarxa.
Su i la Pegatina cantant Algo de mi. Anem a buscar el segon flash informatiu d'aquest matí.
No éramos mi plato favorito. El ingrediente secreto faltó. Yo nunca me debilito. Pero me estabas matando el sabor.
Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le
fuera y tú pa' dentro, tus segundos son eternos, no me hagas perder el tiempo.
Ya no he pareado que rimar, una serenata pa' olvidar, que no me vales, que ni me hueles, que ya no voy por donde quieres.
No le regalo a tu sol.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa.
Les obres de remodelació de la casa dels avis de Sant Sadurní entren a la recta final. Aquests dies, els treballs de reforma i rehabilitació de diversos espais de la casa dels avis entren ja a la seva recta final, una obra que va començar a la primavera del 2023 i que s'ha prolongat durant aproximadament un any i mig. Les obres han comptat amb un pressupost d'€1 milió i han consistit en l'actualització de les instal·lacions segons les noves mesures i normatives en matèria de prevenció d'incendis, evacuació i senyalització, així com en la millora de la bioseguretat sanitària dels edificis. També s'ha actuat per optimitzar la capacitat operativa, funcional i qualitativa dels espais i dels serveis que integren el funcionament del centre. En futures actuacions es contempla també la millora de l'eficiència energètica de l'edifici amb inversions en els aïllaments i tancaments, instal·lacions d'energies renovables per a l'autoconsum i la renovació integral dels acabats de les dependències dels residents. Elecció del titular i substitut del jutge o jutgessa de pau de Sant Cugat Sesgarrigues. L'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues ha iniciat procediment d'elecció de persones titular i substituta del jutjat de pau de Sant Cugat Sesgarrigues. El termini de presentació de candidatures és el de 20 dies hàbils, a comptar a partir del següent dia hàbil, el de la publicació de l'anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona. La documentació a presentar es pot trobar en els arxius adjunts i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Els formularis també són accessibles des del web municipal. Comença la campanya de comerç de Nadal 2024 a Sant Jaume dels Domenys. La campanya, que pretén impulsar la compra en els comerços i establiments del municipi, s'allargarà fins al 7 de gener de 2025. L'Ajuntament, juntament amb l'Associació de Comerciants de Sant Jaume dels Domenys, posa en marxa la campanya Aquest Nadal compra el comerç local i emporta't el portacoberts nadalenc. La campanya, que pretén impulsar la compra en els comerços i establiments del municipi, s'allargarà, com dèiem, fins al 7 de gener. Per aconseguir el portacoberts domenyenc, cal consumir a un mínim de 3 comerços diferents adherits a la campanya, on es segellarà la targeta que es pot obtenir en el propi establiment. Un cop es tingui la targeta amb el mínim de segells requerits, es pot recollir el portacoberts a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic fins a exhaurir existències. I acabem explicant-vos que el projecte del Casal de Vilafranca, Ponts de Futur, ha guanyat el segon premi a la categoria Treball en Xarxa en la 35a edició dels Premis d'Ateneus. La Federació d'Ateneus de Catalunya celebrava la setmana passada al Paranimf de l'Escola Industrial la 35a gala dels Premis Ateneus. En el transcurs de la gala es van lliurar 12 premis corresponents a 5 categories, a més del premi honorífic a l'actor i director teatral Josep Maria Pou. La Societat La Principal al Casal de Vilafranca va rebre un dels guardons, concretament el segon premi dins la categoria Treball en Xarxa, va ser per al projecte Ponts de Futur de l'entitat vilafranquina. Ponts de Futur garanteix l'accés a activitats culturals, artístiques i esportives a infants i joves en risc d'exclusió social.
Penedès en Xarxa.
Són 2:11:05.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
On és la vida que se'ns va prometre? Tot sembla...
El Penedès en Xarxa, un cop al mes, ens endinsem en el dia a dia del sector vitivinícola català de la mà de l'Incavi. Aquest dilluns, la darrera secció de l'any serà diferent, perquè conversarem amb el nou director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, Joan Gené, que l'octubre passat va agafar el relleu d'Alba Balcells. Gràcies per acompanyar-nos i benvingut a Ràdio Vilafranca.
Gràcies, bon dia.
El Joan Gené és enginyer agrònom amb una àmplia trajectòria en el sector agroalimentari. Fins ara exercia de director del Consorci d'Inspecció i Control de Cellers amb denominació d'origen de Catalunya. S'ho va haver de rumiar gaire, que ja l'empeny finalment acceptar el càrrec, la direcció de l'INCAVI.
Bé, va ser una proposta del conseller i jo, vull dir, ho vaig tenir clar des del primer moment i vaig estar encantat de que em deposités la confiança de ser el director de l'INCAVI. Vull dir, va ser per proposta i ho vaig tenir clar, no vaig tenir cap dubte.
Il·lusionat?
Sí. I, de fet, aquestes feines hi has d'entrar molta il·lusió perquè ja a poc es va desgastant, diguéssim, però d'entrada sí. Conec bé la institució i vull que sé exactament allà on anava, eh? Vull dir, no és que em vinguis de nou. Sí.
Hem d'esperar canvis en l'estratègia de la institució, aquest pla Horitzó...
Sí, en principi no. O sigui, en principi el procés d'elaboració del pla estratègic, que nosaltres des del Consorci també vam col·laborar, va ser un procés col·laboratiu amb tot el sector i, per tant, es pot assumir totes les línies. Sí. Es continuarà el mateix pla.
Complint calendari, que això a vegades costa més?
Sí, com tots els plans estratègics, sempre a partir del 25 se n'haurà de fer un altre, però en principi les grans línies ja veníem dels 20 vinents que havia fet el Salvador Puig, que també me'ls he llegit i també... És a dir, quan el procés és participatiu i participa tot el sector, les necessitats i, diguéssim, la diagnosi és compartida, no pots, o sigui, no hi ha coses molt diferents. L'altra cosa és intentar fer les accions que siguin possibles, vull dir, és més aviat que, diguéssim, la conjuntura en sigui favorable i tinguem pressupostos. Ara anem a pressupostos amb els mateixos del 24 perquè són prorrogats. Això ens dificulta una mica, però, bueno, en principi, doncs... Tot el que no puguem fer el 25 ho farem el 26, però ho farem, sí.
És un bon pressupost aquest del 24 que acaba, perquè serà el mateix del 25, o quin hàndicap té?
No, bàsicament ens agradaria que pugés, clar. Sí, una mica podríem fer més coses. Si al final se pot aprovar un pressupost nou i incrementa el personal, incrementen els projectes, doncs aquesta és la idea, eh? Després la vida ens portarà a donar-s'ho, o si no, doncs amb el del 24 farem, però no ho farem tot, evidentment.
Han estat 2 mesos, imagino que molt intensos, de llegir, ens feia al·lusió a aquesta lectura, memòries, projectes, posar-se al dia, trobades, moltes trobades amb els agents del sector, del país...
Sí.
Quina impressió s'endú?
Bé, ja et dic que ja... O sigui, jo estava al Consorci, que el Consorci està dins de la seu de l'INCAVI i, per tant, sí que és veritat que no és el mateix, evidentment, perquè la informació que tinc ara no és la que tenia, però sí que les grans línies les coneixia i en fi, l'INCAVI està per ajudar el sector i amb la mesura de lo possible l'ajudarem. Aquesta és la idea.
Després d'aquests 2 mesos, de tots aquests intercanvis d'impressions i peticions que li hauran arribat de totes bandes, quins són els reptes bàsics que entoma?
Bé, en principi, ja et dic, poder les línies generals són les del pla estratègic, així per dir una pinzellada, l'INCAVI és l'hereu de les estacions enològiques que venen del 1900. Per tant, aquí hi ha una part de serveis tant als pagesos com als cellers, amb analítiques, amb programes de recerca, en buscar solucions als problemes que cada vegada són diferents, com per exemple el tema del mosquit verd, etc. És a dir, les estacions enològiques era on el viticultor anava a que li solucionessin els problemes tècnics que s'anava trobant i en aquest sentit aquí hi ha molta gent treballant, que moltes vegades no acabem d'explicar prou, però s'està fent molta feina, no? en aquest sentit, amb tenir gent, doncs tot el tema de la sequera, de veure com ens adaptem, el canvi climàtic, en fi, noves varietats, o sigui, hi ha tot un munt de feina feta que es va fent contínuament perquè la gent, vull dir, els directors anem canviant, però la gent de l'INCAVI fa molts anys que hi és i tenim gent molt especialitzada. Després tenim tot el tema, diguéssim, més de comunicació i de com donar notorietat al vi, amb la campanya aquesta del Viscultura, i amb moltes més que podríem fer. També, ja et dic, ens dependrà una mica del pressupost, que cada vegada és més necessari perquè realment el vi té reptes importants de futur.
Aquesta setmana s'ha estat reunint amb els agents del sector i li hauran fet una pila de peticions i de demandes, unes més urgents que altres. Segur que una que ha sortit és el desenvolupament de la Llei Catalana del Vi, aprovada l'any 2020. Què els ha respost?
Que ho farem.
I li hauran, o sigui, dit quan.
Farem el decret. I, bueno, una mica està en funció d'això que deies, és a dir, amb els pressupostos prorrogats tenim la gent que tenim. La llei 2 del 20 del sector ens otorga la capacitat de ser autoritat competent. I autoritat competent vol dir que hem de tenir una gent allí treballant com a autoritat competent, que ara no la tenim. I una mica bé...
Per qüestió de diners, de finançament.
De que el 24 no hi eren, i llavors el 25 no podem ampliar plantilla si estem amb el mateix pressupost que el 24. Jo espero que això s'arregli, diguéssim, que el Parlament pugui fer la seva feina i aprovi un pressupost, i evidentment aquí hi ha una partida, doncs, per tenir personal, per... Una mica la idea que tinc sí que és farem amb la mesura dels recursos que tinguem, diguéssim, tant per la promoció com pel personal, com per la recerca, com per tot, no? Per tant, ja fem molt, perquè el pressupost efectivament no és petit.
No es queixa.
No, però a mi, vull dir, inclús per complir amb tot el que és el pla estratègic necessitem més personal i més pressupost. I dins del departament està contemplat si arriben nous pressupostos. Vull dir que jo crec que ho podem fer i que podrem desenvolupar el decret segur dins aquesta legislatura. A mi m'agradaria que ja l'any que ve ja tinguéssim gent per començar, diguéssim. Però, bueno, això és el meu desig.
Quin seria el calendari de desplegament del reglament?
En principi, si l'any que ve podem tenir aquests reforços, doncs començaríem a... Perquè hi ha tot un procés participatiu també del sector, que de fet s'ha fet ja una obertura al ciutadà en general, però ara s'ha d'anar, diguéssim, a... Doncs parlar amb els sindicats agraris, amb les cooperatives, amb els cellers, amb els comercialitzadors, perquè el decret té de ser una cosa de tots. Vull dir que també ho farem en un sentit participatiu. No ho sé, poder, si comencem l'any que ve, jo crec que per finals de l'any que ve o el 26 tindríem d'aprovar el decret. Sí, sí.
I la implementació seria automàtica?
Sí.
No hi pensem tant perquè la tardor ha estat plujosa, però un dels pals de paller, un dels neguits, és la sequera. Veníem de 3 anys duríssims. Aquesta darrera campanya s'han perdut ceps arreu del país, que han mort. És una qüestió vital i que preocupa. Fins a quin punt?
Bueno, és un dels temes aquests que deia jo, que són nous, relativament, però són nous per l'INCAVI i s'han endegat projectes conjuntament amb l'IRTA per ser resilients amb la sequera. Això què vol dir? Pues segurament a llarg plaç té de ser un tema de genètica, de noves varietats, d'adaptació de les varietats, etc. No? I a curt plaç tenen d'haver solucions més agronòmiques que tenen que veure, doncs, amb a veure quin és el maneig que hem de fer de la vinya amb aquestes condicions. Evidentment, la solució és que hi hagi aigua, perquè si hi ha aigua no hi ha sequera. Però això vol dir, doncs, tot el tema d'intentar posar rec al Penedès.
Aquesta incipient comunitat de regants.
Exacte, que això s'ha començat a moure amb aquesta comunitat de regants i que que el rec no es posa d'un dia per l'altre. Això també estem parlant de... que s'ha... I després també hem de veure d'on traiem l'aigua, perquè amb les aigües de les depuradores sol no n'hi ha prou. Per tant, aquí això s'ha d'anar parlant, s'ha de veure si desalinitzadores, a veure com ho fem. A veure, o sigui, és un procés que, diguéssim, no serà d'avui per demà, però sí que s'ha de començar a treballar ja, i de fet ja hi hem començat. O sigui, aquesta seria la solució, no per fer més collita, sinó un rec de suport, doncs, per mantenir els ceps vius i mantenir, doncs, una seguretat per l'agricultor, no?
Són solucions que arribarien a mig termini.
Sí, evidentment. És de tirar les tuberies, o fer la rasa i tirar les tuberies ja et ve un any i mig. Anant bé, anant tot bé, amb permisos, etcètera, etcètera. I ja et dic, per veure què es pot regar amb l'aigua que hi ha ara i veure com... Si això és un projecte que sí, que també és de legislatura, espero.
Com veu el Penedès?
Bé, el Penedès té els seus reptes. És a dir, jo crec que en un sector, doncs, vitivinícola com té, el pagès del Penedès ha de ser capaç de fer el relleu generacional que ens fa falta. I m'agradaria que aquest continu de vinyes que veus quan vas per la carretera amb tot el Penedès, doncs, continués molts anys. Perquè s'ha fet bé la feina, perquè hi ha els cellers, hi ha una bona comercialització i hi ha productes de molta categoria. Per tant, m'agradaria que la vinya continués al Penedès i tot el que deriva del raïm.
Una de les qüestions que estic segura li han arribat en aquestes trobades amb els diferents agents del sector és la creació d'ajuts a la pagesia.
Bueno, han fet un ajut a la sequera en general, que, en fi, em sembla que aquí a la vinya està al voltant dels 450 euros, 500 euros per hectàrea, que en molts casos és una part del marge, diguéssim, que s'ha perdut amb la sequera. És a dir, perquè també hem tingut uns preus una mica més alts, però no hem tingut gaire collita. Per tant, la multiplicació continua sent escassa, no? Però hem intentat ajudar dins de les possibilitats del pressupost a la pagesia que està afectada per la sequera. Això ha de continuar fins que, d'alguna manera, el rec ho solucioni, diguéssim, no? El que sí que és important és no perdre pagesos i, sobretot, el que és important per mi és el tema del relleu generacional.
La Muina.
Dic que és important i que hem de fer coses perquè hi sigui.
Clar, si parles amb els sindicats, amb els pagesos, et diuen que no hi ha relleu, perquè veient el panorama,
exacte,
la gent jove emigra. S'escapa d'aquesta vida.
Jo no dic que hi hagi una evolució i un sistema diferent de conreu, doncs amb que la gent s'ajunti i faci empreses de serveis i faci treball conjunt i es lloguin les terres i després, doncs, els joves les conreen. O sigui, l'empresa familiar agrària, aquella que hi havia els pares, els avis encara ajudaven i el fill s'hi posava, això serà difícil de mantenir, sobretot a prop de les grans ciutats i on l'oferta de feines és molt variada, diguéssim, no? I això serà més testimonial, tot i que déu-n'hi-do les masies que continuen al Penedès, Però amb la fórmula societària que sigui i amb aquest treball conjunt que també permet comprar maquinària i optimitzar-la més, que no individualment, jo tinc l'esperança de que es continuï conreant el Penedès. Aquesta és la meva idea.
Parlem del consum dels vins catalans a Catalunya. Progressa adequadament? Cal millorar? Quina nota li posem?
Bé, el consum és una de les amenaces que tenim al sector del vi, claríssimament. Perquè, al final, competim amb altres begudes, diguéssim, que fan accions de màrqueting molt més importants que les que fem nosaltres. Per tant, sí que es nota, a més, una davallada que ens ve d'Europa i d'Estats Units, on sobretot el vi negre doncs, està patint una davallada amb el consum. No? Han de ser realistes, és així, i han de ser resilients també amb aquest tema. No? I, per tant, hem d'animar, i de fet nosaltres des del l'INCAVI posarem tots els esforços possibles en lligar doncs, el consum del vi amb la gastronomia, amb el fet de que darrere una copa de vi català hi ha un paisatge, hi ha una gent treballant-hi. O sigui, buscarem incentius positius cap al tema del vi perquè el vi es mantingui. Amb moderació, però que es vegi moderació, perquè s'ha de veure moderació, però que dins de la cultura que ja tenim mil·lenària amb el vi, ho han fet sempre i jo crec que ho hem de continuar fent.
Però aquesta associació de vi, cultura, gastronomia, funciona entre la gent jove?
Bé, ara venint amb la Laia ho explicàvem, les fires de vi aquests que es fan a molts pobles de Catalunya, hi ha un coneixement del vi i un interès pel vi molt gran. Vull dir que realment això hem de mirar d'ordenar-ho i de comunicar-ho bé i tal. La gent està interessada perquè realment la varietat de vins catalans és molt gran i la qualitat ha millorat molt. Vull dir que realment hi ha un cert interès. L'hem d'acabar de canalitzar i l'hem de potenciar en la mesura, diguéssim, perquè potenciar el consum o potenciar el coneixement o comunicar sempre fa falta un pressupost darrere que bastant elevat. Vull dir que dins de les nostres possibilitats farem accions arreu, no?
Un element que complica encara més les coses és l'aspecte sanitari, de salut, no? Aquesta criminalització del vi.
Sí, ens ve per èpoques, eh? Vull dir, de tant en tant tornen a posar el vi al mateix cistell doncs, que tots els alcohols
d'alta graduació.
I moltes vegades, sí, és a dir, la cultura aquesta mediterrània de beure vi no té res a veure amb el botelló i amb les borratxeres i tot això. És degustar un vi o celebrar una festa amb vi o cava és una altra cosa, és una cosa cultural que jo sempre, en fi, sempre dic, jo no m'imagino un bon àpat amb Coca-Cola o amb aigua, vull dir, el vi és inherent a la bona gastronomia, per tant, és aquest el camí que hem de seguir, i si es fa amb moderació, en fi, també hi ha metges doncs, i estudis que diuen que té doncs, antioxidants i algun... També hi ha metges doncs, que ho estan...
Rebatent.
I per tant, jo crec que és qüestió de veure-ho amb moderació i dins de la cultura que tenim. Vull dir, no sortint-se d'això d'una cultura mil·lenària. Un exemple que vam celebrar el 30 aniversari de l'ADO del Pla de Bages i ho vam fer a Montserrat. I ens va rebre el pare abat, allí es va fer una recepció i explicava que dins de la regla benedictina els frares tenien dret a un litre i mig de vi cada dia. Vull dir que si venim...
No superaria els cànons actuals.
Venim d'això. Per tant, a veure, poder un litre i mig de vi cada dia ara és molt, però d'això a zero, doncs jo crec que és qüestió de veure-ho amb moderació. Ja està.
A casa seva fan o feien vi?
Bueno, a casa meva fem raïm i el portem a la cooperativa, que és el que fa el vi, sí, sí.
Quina varietat?
Bueno, jo tinc la sort de tenir xarel·lo vermell, que és una varietat molt buscada.
Luxe.
Sí, és un luxe, però també van patir molts anys perquè no ens la volien...
Sí, havia estat molt denostada fins fa 4 dies.
El que passa que, mira, i teníem fe, i els meus pares i això, i
van ser resilients.
Sí, la van mantenir, sí, sí.
I
macabeu, bàsicament.
I quan beu vi, la seva varietat preferida?
Bueno, això...
Li demano varietat, no li demano D.O., perquè sí que no
exacte,
es pot
mullar. Sí, no, i te diré una mica en general, perquè realment una de les coses que m'ha sorprès des de que estic aquí de director de l'INCAVI és que tenim tot un projecte de recuperació de noves varietats que jo l'havia sentit però no l'havia provat, diguéssim, amb vi, i crec que és cap aquí cap on hem de tirar, i realment m'ha sorprès, pues, jo què sé, des dels somolls, picapoll, totes aquestes varietats que estem intentant recuperar, que venen d'abans de la filoxera, que s'estan fent vinificacions molt interessants, i que a mi la veritat és que m'han sorprès, i per tant aquestes noves varietats catalanes, diria jo.
Acabem fent carta als Reis, que som a les portes de Nadal.
Sí, m'encanta fer carta
als Reis. Què demanarà als Reis des de l'Incavi?
Bé, jo demanaria que s'aprovés un nou pressupost pel 25, que això ens permetria fer molts projectes que tenim en cartera i que podríem desenvolupar més intensament. Potser seria el... I aigua.
Aigua, sí. Que plogui, no?
I que plogui.
Que plogui, sí, força. Sí. Doncs Joan Jané, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molts encerts en aquesta etapa acabada d'estrenar.
Molt bé, moltes gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És un clàssic al qual sempre ve de gust retornar. Nikita d'Elton John ens tanca aquesta segona hora. Nikita, is it cold? Soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart, the captive in the snow.